Ràdio Vilafranca.
Bon dia, i com diu la Mariah Carey, it's time, és hora de començar aquest matí del 28 de desembre, un nou programa del Fins que arribin els Reis. Avui, 28 de desembre, és un dia complicat. No podeu perdre l'atenció en cap moment perquè us la poden colar quan menys us espereu. Així que recordeu, 28 de desembre, dia dels Sants Innocents. En qualsevol moment us pot caure una bona broma. Jo us prometo que avui tot el que us digui serà veritat. Deixo les bromes per altres perquè és massa d'hora per pensar-me titulars estranys. Així que iniciem aquest magazín especial de Nadal, el Fins que arribin els Reis, que fins al dia 5 de gener us acompanyarem cada matí des de Ràdio Vilafranca, des de les 9 i fins a les 12. Sempre amb les bones mans, Marc Pujol, el control tècnic, i jo mateixa, Aina Soler. I què us portem avui? Doncs començarem el matí amb un conte, com cada matí. Avui, Festa d'Amor Universal, de Pere Calders, que ens porta la Bruna Puig, una de les joves de l'Escola Artèria de Vilafranca. I tot seguit, l'Enric Vidal ens portarà amb la seva agenda, activitats i moltes coses a fer aquests dies a Vilafranca i al Penedès. Seguirem amb receptes i avui el Samu Pujol ens portarà uns pebrots al piquillo amb els seus tocs especials i la Núria Soria, la nostra sommelier, hi posarà la cirereta final a aquesta recepta. A la segona hora, el Miquel Cuenca ens portarà la seva classe d'història i us anuncio que avui aprendrem moltes coses, només així com a titular perquè us quedeu amb la incògnita fins que arribi el seu moment. Sabíeu que els nazis van ajudar a que l'home arribés a la Lluna? Seguidament, el Jaume Miquel ens portarà recomanacions de sèries i pel·lícules per veure aquests dies de festa i de vacances. La tercera i última hora la començarem amb el sorteig que ens porta Vilafranca Activa. El sorteig d'aquest val de 100 euros per gastar en comerços i professionals associats d'aquesta associació de Vilafranca Activa i que podeu participar-hi trucant i contestant a la pregunta que llançaré a partir de les 11:05, 11 i... entre 11:05 i 11:10. Us heu de quedar. I per últim acabarem tot amb música amb el Jordi Ribas. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Jo ja tinc ganes de començar amb tot el que us portem avui, així que som-hi.
Thank you.
comencem amb un conte nadalenc de la mà d'unes joves estupendes que venen de l'escola Artèria a fer-nos aquestes lectures per despertar-nos cada matí. I avui la Bruna ens porta Festa d'Amor Universal. Bon dia, Bruna.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Preparada pel conte?
Preparadíssima.
Doncs quan vulguis.
Això que anem a contar va ocórrer a Amèrica, i si allí no és possible qualsevol cosa, ja ens diran si existeixen altres llocs més adequats. Una família europea, refugiada, fugitiva de dificultats grosses en el seu país d'origen, havia trobat acollida en una zona del tròpic caracteritzada per la galvana, i per un sentit profund de veure venir amb calma. Després d'estades més o menys llargues, els ciutadans del Vell Món acabaven per reconèixer que els indígenes potser tenien raó, perquè posaven en evidència que les presses no serveixen per res. La família que dèiem, composta per pare, mare i tres fills, era més aviat atea, sense fanatisme, amb una tendència natural a fer-se càrrec dels sentiments dels altres. A desgrat de les íntimes conviccions de cadascú, no hi ha dubte que l'exili és tova. La família protagonista d'aquest relat, els pares, volem dir, no celebraven mai cap festivitat religiosa, però vet aquí que el Nadal és diferent. És una efemèride que es presta a les evocacions nostàlgiques. Hi ha qui recorda nevades i trineus, i d'altres que, amb una meteorologia més sòbria, reviuen àpats solemnes d'una llarga durada amb una memorable reunió de parents. El cas és que la majoria es deixen endur per la màgia del Nadal. Els refugiats que ens ocupen en aquesta ocasió eren sensibles a la crida. Feien la cerimònia de l'arbre, les branques del qual eren destinades a gomboldar, sota una luminescència de colors, obsequis per a tothom de la casa. En el nostre cas, en el de la narració, la modesta econòmica de la família havia fet tradicional que els obsequis fossin també modestos, i els interessats ja hi comptaven. O no? Tot seguit es veurà. S'esdevingué que un d'aquests darrers anys, qui sap si el darrer, va passar una cosa molt estranya. Els pares, amb una emoció que provenia de remembrances llunyanes, van dir als fills que ja podien reunir-se per veure què els havia portat el Pare Noel. Tot s'havia fet una mica en secret, una mica d'amagat, per tal de mantenir el foc de sorpresa. I la sorpresa hi fou. Els pares van descobrir, a primer cop d'ull, dos paquets que no figuraven en la seva llista de previsions. D'on havien sortit? El paquet més gran portava una targeta enganxada, on, amb una lletra infantil, amb majúscules, hi havia escrit el nom de mare. I l'altre paquet, notablement més petit, el mot pare. Els dos interessats es van quedar atònits, sobretot perquè els envoltoris eren de molta qualitat, amb cintes que denotaven categoria. Van veure de seguida que allò no podia ser el resultat d'una conspiració pueril, per molt d'amor que l'hagués dictada. Es produïa un moment de suspens, per dir-ho així, probablement sota el signe d'uns curiosos contrastos. L'arbre prodigiament il·luminat, unes bombetes que titilaven i unes quantes capses a sota que prometien enjòlit. I a més, una minyona índia que ho contemplava tot des d'una certa distància, meditant interiorment que els blancs són tots una colla de torrats. La mare fou la primera a reaccionar, i cal dir que, en general, aquesta és una virtut de les dones. Va avançar-se cap al seu regal, va desfer la cinta amb mestria i obrir la caixa amb prestesa. En va treure un abric de pell impressionant, que no dissimulava gens el seu preu elevat. El pare, de primer, es va tornar vermell, i tot seguit, blanc. Va fer una correguda poc pensada, ensopegar amb un llançada molt artificial, es precipitar damunt del seu obsequi i esbotzar materialment l'estoig. A dins hi havia un rellotge d'or de marca, d'aquells que no deixen dubte en quant a la seva autenticitat. El pare, de primera intenció, es va desentendre de la seva sort i es mostrà obsessionat per l'abric de pell. «D'on ha sortit això?», va preguntar alçant la veu mentre agafava l'abric d'una revolada. «Jo creia que era una gentilesa teva», respongué la mare, sense gaire convicció. «Ah, sí, i en quina virtut de quin miracle econòmic. A més, no se m'acudiria mai comprar-te un abric de molt abrigar en un clima com aquest. Tu em dius sempre que tornarem aviat al nostre país, i allí sí que hi fa estacions de fred. Admetem-ho. Però i els diners? No et canses de repetir-me que millorarem d'un moment a l'altre, que tens coses entre mans i que, quan menys m'ho pensi, em donaràs la gran alegria. He cregut que me la donaves ara». Els protagonistes principals, els tres fills, contemplaven l'escena sense saber quina carta quedar-se. Havien assistit a conflictes de gelosia, com a convidats de pedra, perquè el pare era molt gelós i de vegades esclatava, sense encomanar-se ni a la solta ni a la volta. Com que els grans donaven per fet que els nens no sabien res de res, s'esplaiaven, prescindint dels testimonis infantils, els quals, aquests darrers, comprenien més coses que no semblava i en treien les seves conseqüències. «No despistis», va continuar el pare, cada cop més excitat. «Qui t'ha regalat aquest abric?» La nena gran, que tenia 10 anys i tothom deia que era molt espavilada per l'edat, va fer una passa endavant i digué: «Nosaltres vam escriure al Pare Noel demanant un abric de pell per a la mare i un rellotge d'or per al pare. I els ha portat. Què passa ara?» «Apa, va, tu no t'hi fiquis, que no estic per històries». Gairebé va donar una empenta a la nena i aleshores sí que la mare no va poder aguantar més. «Són les històries que expliquem», digué amb llàgrimes als ulls. «Sembla mentida que facis espectacles davant dels nens en un dia com aquest. Si vols vociferrar, anem-nos al dormitori». Era un instant solemne, de punt i a part, d'aquells que ocasionen silencis angoixosos. La mare se'n va anar cap a la cambra i el pare la va seguir d'una manera canina, ensenyant-li una mica l'ullar a l'imaginari. Els nens van aprofitar l'intermedi per precipitar-se damunt dels regals de cadascun. A mesura que els obrien, barjaven l'il·lusió amb un cert descendís, perquè el Pare Noel s'havia portat bé, però no tant com ho somiaven. La veritat és que s'havia mostrat més generós amb els pares, més d'acord amb la comanda continguda en la carta. No els dolia, però tampoc no estaven pas del tot satisfets. De cop, la nena gran va dir: «Mira, Lucila, aquí hi ha el teu obsequi!» La minyona va acostar-s'hi a poc a poc i obrir el paquet amb parsimònia. En va treure un xal que no la va entusiasmar i va lamentar-se de no saber escriure, perquè ella hauria demanat una altra cosa. Si es tractava de miracles, no hauria mirat tan prim. En aquells moments van sentir-se uns crits i uns sanglots que provenien de l'alcova. Els nens van mirar-se els uns als altres, amb uns ulls batenants, i, després, continuaren ocupant-se de les joguines. La Lucila se'n va anar cap a la cuina, arrossegant el xal. Pensava: «Vet aquí que, al capdavall, aquest famós ballet no haurà fet content a ningú». I és que tots els blancs són iguals, tant si es tracta de gringos com de gatxupins. Prediquen unes coses i en practiquen unes altres. Val més anar fent i no creure-se'ls de res.
Segon dia de programa nadalenc, i si ahir no vam gastar totes les activitats, que l'Enric ja ens va avançar que no, que n'hi havia moltes, avui ens seguirem posant al dia de tota l'agenda nadalenca que hi ha aquests dies a Vilafranca i al Penedès. I això ho fem amb el nostre expert cultural, Enric Vidal. Bon dia, com estàs?
Què tal, Aina? Com estem?
Cada dia t'aniré posant un càrrec més. Avui aviam, ets expert cultural.
Aviam on arribem, aviam on arribem. Doncs segon dia, segon, podríem dir, del nostre calendari d'advent després de Nadal cultural. Mira, així està bé. I avui, doncs, continuem repassant activitats culturals que es poden fer al Penedès, culturals, turístiques, no exclusivament de l'àmbit de Nadal, sinó doncs, que apurem a totes les activitats que es poden fer arreu del Penedès que tinguin a veure doncs amb una temàtica d'oci, de rutes culturals, de visites, etc. I avui comencem parlant d'una d'aquelles activitats nadalenques que no pot faltar en la nostra agenda, com és el Pessebre Vivent Parlat de les Bunyoles, que enguany arriba a la seva 46a edició.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, i és un d'aquells actes que la majoria de penedesencs i penedesenques algun cop hi hem anat, és a dir, és un d'aquells actes que és un vox populi d'aquí del Penedès i que és molt xulo. És molt xulo, està treballadíssim, a més l'entorn és preciós, l'entorn és superidíl·lic, perquè a més es juguen molts quadres, és a dir, s'integra molt bé l'entorn. És a dir, hi ha un lloc on es fa l'infern, on hi ha una baixada, és a dir, simula tot molt bé, els personatges estan molt ben buscats, hi ha un moment on, tampoc no farem spoiler, hi ha efectes especials
Jesús
molt xulos.
Jesús neix, exacte. Spoiler.
I és molt xulo, us el recomanem moltíssim, és el que diem, és una mena de vox populi, el Pessebre Vivent de les Bunyoles, aquí al Penedès, però és molt recomanable. Enguany hi ha hagut sessions els dies 17, 25 i 26 de desembre, i al gener en tindrem el dia 1 i el dia 7, a les 6 de la tarda, a 3 quarts de 7 i a 2 quarts de 8 del vespre, és a dir que fins i tot després de Nadal, el dia 7, després de Reis, podem veure aquest pessebre, i fins i tot el dia 14. Fins i tot el dia 14, a 6:45 i a 7:15 del vespre, és a dir, que si ja voleu anar apuntant a l'agenda, si aquests dies els teniu més plens, però de cara a després de Reis doncs ho teniu més lliure, també podeu anar a veure aquest pessebre vivent de les Bunyoles com a cloenda del Nadal, que és una activitat super tradicional i molt xula, que us agradarà moltíssim si no l'heu vist mai. Perquè és això, o fins i tot el dia d'any nou a la tarda, doncs què fem? Doncs mira, anem al Pessebre Vivent, que és un dia on segurament, doncs...
Poca activitat més podreu fer.
Pots estar a casa, o mirant la tele, o bueno, un dia també comentarem lo del cinema, perquè el cinema també, el Kubrick, també fa programació aquests dies, i també l'anirem comentant de cara a... Mira, demà farem agenda de cinema.
Perfecte.
És a dir, que també és una bona activitat cultural. Però aquest Pessebre... I hem parlat de les Bunyoles, doncs molt recomanable, un pessebre doncs, que porta des d'aquest 1976 sense interrupcions, només per la pandèmia, és a dir, que un pessebre la mar d'històric i una de les activitats que no ens podem perdre de cap manera aquí a la comarca.
S'ha d'agafar entrades, oi?
Pots anar allà presencialment.
Ah, sí?
Em sembla que les pots agafar online, però no obstant això, pots anar allà a la societat d'allà de les Bunyoles, que és la manera clàssica, vas allà, compres l'entrada amb temps, aquí sí, que s'ha d'anar amb temps, perquè sí que s'acaba omplint, depenent, interpretem de la sessió, però sí que hi va molta gent, i sobretot els dies 25 i 26 hi va anar molta gent, però el dia 1 de gener, que és aquest dia festiu, que com dèiem és un dia una mica doncs, nul per fer activitats i això, doncs, segurament hi va molta gent, doncs, això impulsada, perquè doncs, hi ha poca cosa més a fer. Per tant, aquest pessebre vivent molt i molt recomanable per el dia 1, sobretot, també pel dia 17, i també pel dia 14, doncs, que els oients triguin el dia que els hi va millor. Tornem a Vilafranca, una activitat que ahir no vam comentar, que és la pista de gel.
Uh-huh.
La pista de gel, això que vam comentar ahir, que ui, si serà l'última pista de gel, perquè enguany hi ha hagut força controvèrsia i cada cop en queden menys arreu de Catalunya, sobretot pel tema d'enguany sobretot de la sequera, però l'any passat també per l'estalvi energètic i tot plegat. Aquesta pista de gel que la podrem gaudir fins al dia 2 de gener del 2024, per tant, doncs, també queden poquets dies. Jo recordo altres anys que potser s'allargava més fins al dia 4 o el dia 5, oi, em sembla?
Sí,
doncs,
sí.
Enguany fins al dia 2, en principi obert matí i tarda, el dia d'any 9 de cap d'any, interpreto que és tarda només. Això, si es va a la pista de gel a fora, hi ha els horaris penjats, però en principi sempre matí i tarda, excepte el dia 1, que serà només a la tarda en ser festiu. I aquesta pista de gel, doncs, que poc més podem dir, un clàssic també del Nadal a Vilafranca. Si aconsegueixes vals als establiments et surt més barat, si no, doncs també pots anar allà sense vals i patinar. S'han de portar guants i no sé si hi ha algun altre requisit, crec que en principi és guants, i doncs si pots portar aquests vals millor, perquè així doncs també es col·labora amb el comerç de la vila. Per tant, aquesta pista de gel que porta des del dia 2 de desembre i que tancarà aquest dia 2 de gener, i doncs jo recomanaria que l'anem a gaudir per, doncs, si de cara a anys vinents doncs, no tenim pista de gel, que doncs, esperem que l'any que ve doncs, sigui un any de molta pluja, però no obstant això, la pista de gel, no només per la sequera, sinó que és un tema ja doncs, força controvèrsia que ja ve d'anys enrere, i per tant, de cara a l'any que ve, ara aquí estem fent suposicions, no sé si això obriria la porta a alguna altra part de Nadal, que ja s'havia fet, tu potser el deus recordar millor, algun part de Nadal a l'escorxador, el d'hivern, em sembla que es deia, que
sí,
el Figarot s'havia fet.
És a dir,
s'havia fet diverses coses que potser doncs, l'any que ve, si s'elimina la pista de gel, doncs podrien tornar.
Llancem proposta des d'aquí.
A veure com va.
La pista de Vilafranca és de les poques que queda amb gel de veritat,
sí, sí,
que
sí,
n'hi ha
sí.
Que sintètic posen això del plàstic
sí.
Aquest que no hi hagi patini
no,
per allà.
Exacte. Si s'ha d'eliminar, jo crec que és millor que s'elimini i potser... Bueno,
o buscar altres
maneres. És a dir,
maneres,
altres maneres. És
sí,
a dir,
això de l'aigua no potable
sí,
és un principi.
És una primera, exacte.
Aviam si per l'any que ve ja està tot solucionat
a
i
veure.
Ho podem fer bé.
Saltem a Torrelles, amb una
Vinga.
Activitat que no és estrictament nadalenca, però que es diu... és un joc, per evidentment, doncs, per conèixer el patrimoni de Torrelles, que es diu l'aigua de Torrelles de Foix amb el ton de les Dous. Evidentment, a Torrelles de Foix i a les Dous, que és un indret també preciós de la natura, però també durant aquests dies i també doncs, gairebé durant tot l'any podem gaudir d'aquesta activitat que es diu l'aigua d'Anton, que és una mena, com vam comentar ahir, del Corretions dels Monjos, que avui s'acaba, recordem, a Corretions dels Monjos, últim dia, doncs, per gaudir d'aquestes rutes amb els tions, per trobar més de 40 tions als voltants de Santa Margarida i els Monjos. Avui, a Torrelles, us proposem aquesta activitat amb el Ton de les Dous, que també és una mena de ruta per, en principi, descobrir tot el tema de l'aigua de Torrelles, de l'entorn de les Dous, tot d'una manera més didàctica, tot d'una manera més familiar. També es pot entrar a tondelesdous.cat, i llavors doncs, allà teniu tota la informació sobre on començar, sobre quina és la ruta, sobre la... És una mena de gincana de manera lliure que es pot fer a Torrelles de Foix, que per tant és molt, molt i molt recomanable. I tornant a Vilafranca, avui hem de destacar l'exposició de pessebres. També un mega clàssic
sí.
del Nadal aquí a Vilafranca. Aquesta exposició de pessebres, com sempre a la Capella dels Dolors, també... no sé des de quin any es porta fent aquesta exposició de pessebres, però... Jo crec que és realment antiga, també va quedar...
Crec que em sona uns 40 i alguna cosa,
també. No va quedar interrompuda per la pandèmia, perquè hi havia un gran pessebre a la porta, però sí que l'exposició doncs, és un mega clàssic del Nadal. A la Capella dels Dolors, els dies feiners de 6 a 8, els dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8, i els diumenges, en principi, també té aquest horari de dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Per tant, molt recomanable aquesta exposició de pessebres. Enguany em sembla que són 15 diorames, tots fets per la Associació de Pessebristes de Vilafranca, però no només és de Vilafranca, sinó que és de tot el Penedès. Hi ha molts artistes, hi ha molts pessebres diferents, hi ha moltes tipologies de figures. És a dir, és una exposició per anar allà i estar-se una estona a cada pessebre, també doncs, identificar la simbologia que hi ha, i tot és molt recomanable, una exposició doncs, que ja porta molts anys existint. I també enguany hi ha novetats, perquè hi ha un pessebre al davant de la Capella de Sant Joan, que segurament doncs, molts hi haurem passat per davant i potser haurem vist una caseta, però no haurem sabut identificar què hi ha dintre. Doncs és un pessebre que fa molts anys es feia un pessebre a la plaça de la Vila i ara, segons comentava l'Àngels Dalmau, la regidora de Cultura, fa unes setmanes, deia que s'ha recuperat perquè la gent ho demanava, perquè doncs, és molt maco tenir un pessebre allà, no a l'aire lliure, però que sigui accessible per part de la gent, i s'ha recuperat aquest pessebre, que és molt maco. És això, els dies que estigui obert a la capella de Sant Joan, s'entra allà per dintre la tanca i es pot veure un pessebre allà a la mar de maco, al centre de la vila, i també hi ha pessebres a la farmàcia Miralles, i n'hi ha un, em sembla que és a la Basílica de Santa Maria, a l'interior.
Tot això també de l'associació de pessebristes?
En principi ho fan tot ells.
Déu-n'hi-do, quina feina.
És a dir, que són bastanta gent que a vegades potser són una entitat que està com molt amagada, perquè doncs, potser només fa
un cop l'any,
aquesta
no?
activitat
com...
per Nadal, però enguany, que a més fa els 800 anys del primer pessebre, wow, fet per Sant Francesc d'Assís a la ciutat italiana de Greccio, em sembla que és. És a dir, que enguany doncs, efemèride també molt important per celebrar, i aquests pessebres doncs, també... un element molt clàssic d'aquest Nadal, que enguany em sembla que hi ha hagut un petit repunt de compra de figures de pessebres i tal, és a dir que doncs, sembla que aquesta tradició, doncs, per sort, s'està revifant entre els nens i entre la societat. Per tant, aquí a Vilafranca tindríem aquesta exposició de pessebres, també tindríem la pista de gel, i avui anem a descobrir on podem entregar la carta als Reis, que ahir teníem el dubte de si era el Patge Raimon. Encara l'he de resoldre, aquest dubte, a veure si avui ho puc averiguar.
Principi... Aviam si algú hi va anar que ens ho resolgui, a veure. Que ens ho digui.
En principi és la patgessa Adela, com dèiem ahir, i aquests tres personatges que recullen, quatre personatges que recullen cartes, el Patge Raimon, el Geminit, la Mari Cartes i la patgessa Adela. Avui, a quin barri creus que va? A veure, Aina, a recollir cartes, el Patge o patgessa Reial.
Ahir on era?
Portem el Molí d'en Rovira el dia de Sant Esteve, que sempre hi va, és una tradició, i el barri del Poblenou. Queden tots els altres.
Avui la Girada?
No.
Centre?
No.
No, centre serà dels últims. L'Espirall?
Una miqueta més. A les Clotes, va. Va a les Clotes.
Anava a dir, me'ls faràs dir tots, serà l'últim.
Va a les Clotes avui al Patge o Patgessa Reial. Demà, a veure si ho puc averiguar, això. I va a la plaça de la Verema número 1. Que també és el local de l'Associació de Veïns, crec que combina tot amb els locals de l'Associació de Veïns. És a dir, interpreto que per facilitat i també perquè es pugui fer alguna activitat.
Normalment també les associacions estan a la plaça més gran.
Exacte.
És com que estan molt ben ubicades.
El Poblenou està al carrer Tossa de Mar, que potser és l'única que no seria plaça, però clar, també està al nucli del barri. I a la Barceloneta Sant Magí també està en un carrer, que és carrer Manuel Barba i Roca, però també és un carrer
que és
més ample. És a dir, sí, això és veritat. I jo recordo quan al centre el Patge Raimon anava aquí a Cal Bolet a recollir cartes.
Ah, sí?
Anava a Cal Bolet i era un moment supermàgic que no sé per què doncs, no va continuar això. El 2018 o el 2017 es va perdre, però clar, era com la recollida, com la gran recollida de cartes. No? Anar a Cal Bolet era com, clar, hi havia dos patges reials a la porta amb dues torxes, entraves, veies ja tot preparat, hi havia un taller que després doncs, havies de portar la cavalcada. Era molt xulo.
A Cal Bolet també es va fer, diria que un any o dos, no massa, la Festa del Carbó.
Ostres.
Que això ho organitzaven els Diables.
Anda.
Era una festa xulíssima, que van fer, ja et dic, no sé si un any o dos.
Era el dia 4 o el dia...
Era el dia 5.
El mateix dia 5,
El dia 5, sí, que hi havia dies que mi mare em renyava perquè arribava més tard que els Reis jo a casa. I res, mira, els Diables, pobres, ja prou feina tenen amb el diabòlic, em sembla. Però era molt guai aquesta festa, a veure si algú m'està escoltant i la recupera.
Molt bé, doncs aquí a Vilafranca destacaríem aquesta exposició de pessebres, aquesta pista de gel, i ahir ja ho vam comentar, que era aquest seguint el rastre del Tirió de Vilafranca pels camins de Sant Pau, és a dir, podem anar pels camins de Sant Pau per veure aquests... i anar trobant aquests tions, que doncs és molt xulo. I és això, hi ha com coses interactives, hi ha a dalt de la muntanya de Sant Pau fins i tot ens fan baixar per un lloc on no acostumem a baixar. Normalment potser arribem davant de l'ermita i tirem cap avall. Doncs ja veurem com hi ha una petita variació. I fins i tot hi ha un... no sé si aquest any hi era, i és, però l'any passat hi havia un petit pessebre. A dalt, com en una cova, era preciós.
Oh.
Que enguany interpreto que també hi és, i és la mar de xulo.
L'haurem de fer.
Exacte. I demà ja avanço que repassarem on fer campanades a l'Alt Penedès.
Oh, ens encanta això.
Ojo això, perquè és una activitat que... és molt curiosa. És a dir, segurament no esperaríem que en municipis de la Penedès es puguin fer unes campanades. Mm-hmm. Evidentment, no és a nivell Barcelona, que fora tot allà gent, i a Castelldefocs i tal, però no obstant això, és molt curiós, i estic segur que hi va gent a fer les campanades davant del seu campanar, davant de la seva casa de la vila. Demà ho comentarem. Però municipis com Sant Sadurní o municipis de la Penedès sí que fan aquestes campanades. Aquí a Vilafranca, curiosament, no n'hi ha, veus, de campanades, no. Aquí a Santa Maria i no, això. No, no, no. Jo crec que hi hauria gent que hi aniria.
Sí,
és perquè... És a dir, jo crec que...
Jo recordo algun any d'estar per Vilafranca fent les campanades. Sí. De fet, molts anys amb els meus amics ho celebràvem al Figuerot. I, clar, el campanar està allà mateix. I jo deia, ostres, quina llàstima no tenir les campanades aquí mateix.
Clar, les campanades sonen. Les 12 campanades sonen. Però, clar, no es munta un acte, ni que sigui amb una mica d'ambientació similar, com sí que es fan en altres municipis. És a dir, mira, avui estem posant ja feina a l'Ajuntament per l'any que ve.
Sí, eh?
Un possible parc de Nadal, si la pista de gel doncs no hi és. I unes campanades, que és això... Potser la gent es quedaria a casa i potser no funcionaria, eh? Però potser jo crec que algú sí que aniria allà com a cosa doncs, molt BTV també, a davant de Santa Maria a fer les campanades. Demà en parlarem, que serà dia 29, ja l'últim dia que tindrem magazín just abans ja de cap d'any.
L'últim magazín de l'any.
I doncs parlarem d'això i també d'uns pastorets que fan a Gelida, que són molt xulos, i també doncs parlarem de que el Patge Reial arriba a Sant Quintí i d'altres activitats també turístiques que ens anem deixant pendents, perquè si no és això, si no doncs ens ho acabaríem tot en un dia, doncs ho hem d'anar dosificant de cara a pròxims dies, que també doncs, ja arribarem a comentar les cavalcades i altres actes nadalencs.
Perfecte, Enric, doncs moltíssimes coses per demà i per l'any que ve, així que fins demà i moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Aina. Adéu.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passen gairebé 4 minuts de 9:15. Us oferim un repàs a l'actualitat al Penedesenca. La campanya comercial de Nadal concentra les compres en els darrers dies. La campanya de Nadal continua sent essencial per al comerç de proximitat, malgrat el pes de les compres en línia. Des de les botigues i comerços de Vilafranca, però, posen el focus en els beneficis que porta la proximitat. El passat 24 de desembre, que aquella en diumenge, era una data destacada per als botiguers. En només un dia de Nadal, molts clients arriben a última hora d'emergència per comprar algun regal que havien descuidat o alguna peça de roba per als sopars. Els botiguers destaquen que és millor quan aquesta data cau entre setmana perquè la gent aprofita quan surt de la feina per fer aquestes compres a darrera hora. A Moda Serrano, per exemple, ens explicaven que van obrir diumenge i la jornada va ser fluixa, però la resta de la setmana havia estat forta i la gent havia anat comprant de mica en mica. Els comerços vilafranquins destaquen que aquests darrers dies han tingut bones vendes. Una inspecció en un establiment conflictiu del barri de l'Espiralla acaba amb la identificació de 12 persones. La policia local de Vilafranca va fer la setmana passada una inspecció a un establiment d'hostaleria de l'Espirall per detectar infraccions de caire administratiu a causa de les diverses queixes que havien rebut. Junt amb tècnics municipals, la policia local va detectar diferents infraccions lleus per les quals la responsable de l'establiment va quedar advertida. Així mateix es van identificar un total de 12 persones que es trobaven a l'establiment en aquell moment, molts dels quals multireincidents en delictes contra el patrimoni. A un d'ells li constava una citació judicial pendent que se li va notificar. En la inspecció hi va col·laborar el cos dels Mossos d'Esquadra. Una setantena de persones participa als cursos de català oral adreçats a famílies de Vilafranca. Amb mirada 360, l'Ajuntament de Vilafranca col·labora amb els centres educatius, el Consorci per la Normalització Lingüística i la Coordinadora d'Associacions per la Llengua per fomentar l'ús social del català des de l'entorn escolar. La llengua és una eina de cohesió social i un element que potencia l'apropament de les famílies nouvingudes al món educatiu dels seus infants. Aquest primer trimestre s'han ofert 3 cursos de català a famílies d'origen estranger de les 6 escoles públiques de Vilafranca, impartits per professorat del Consorci per la Normalització Lingüística. Els 3 cursos han agrupat cadascun alumnat provinent de 2 escoles, fet que ha potenciat fer xarxa entre les famílies participants, tant a nivell d'escola com de barri. I acabem parlant-vos de la crida que fa el CAT Penedès a l'adopció de gossos i gats. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha activat recentment a les xarxes socials una campanya que presenta els gossos i gats que estan esperant trobar una nova família. Des del centre s'insisteix en el compromís i responsabilitat que suposa tenir un animal, pel qual es demana que l'adopció sigui meditada, però alhora recorden que els períodes festius són un bon moment per adoptar gats i gossos en disposar de més temps per dedicar la seva adaptació a la nova llar i així facilitar una recuperació més ràpida dels seus costums quotidians de convivència en família. Els animals s'entreguen vacunats, desparasitats, identificats amb microxip i tot plegat permet la seva recuperació en cas de pèrdua. A més, estan esterilitzats, evitant les cadellades no desitjades, principal causa d'abandonament dels animals. El CAT també ofereix la possibilitat d'acollir animals de manera temporal com una opció que permet a gossos i gats gaudir mentre no són adoptats de les comoditats i el confort d'una llar.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
A Parlem Telecom, durant tot l'any, hem dit qui matina fa farina. Però aquest mes diem, al Nadal, qui matina té regal. Durant tot el mes de desembre, la primera persona del dia que contracti una fibra més mòbil a la nostra botiga Parlem Vilafranca s'emporta un regal assegurat. I això no és tot. També entrarà al sorteig d'una PlayStation 5. T'esperem al carrer de l'Acord 41. Parlem.
Si t'emociona el teatre, t'entusiasma la música i et commouen la dansa i el circ, has d'escoltar els dijous a Ràdio Vilafranca, El Camerino. Cada dijous, a les 9 del vespre, escolta el programa El Camerino i estaràs al dia de l'actualitat de les arts escèniques de Cal Bolet i l'Auditori. Parlarem amb els artistes del cap de setmana, entrevistes i seccions per viure la prèvia de l'espectacle. Si t'agrada el teatre, cada dijous, a les 9 del vespre, a Ràdio Vilafranca, sortim a escena.
Torna al Festival Solidari Músic Veu, amb més concerts, nous espais i més solidari que mai. A partir del 14 de gener tens una cita amb Tomeu Penya, Judit Nederman, Helena Gadel, Manu Guix, tributs a Queen i Supertramp i molt més. Viu la música en directe a diferents teatres, cellers i espais culturals del Penedès, l'Anoia i el Garraf. Gaudeix de diferents propostes gastronòmiques i enoturístiques. En aquesta edició, el Músic Veu destinarà els seus beneficis a la investigació per a la cura de l'ELA. Entrades disponibles a musicveu.cat.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Amigos para siempre.
Ràdio Vilafranca us desitja molt bones festes.
festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta de comienzo y el cajín. Soup d'oignon, canapé, especialité del chef. Pruebe el hígado de pato y la envidiarán los platos.
És el moment de parlar de cuina, parlar de menjar, i per això tenim aquí el nostre chef particular, el Samuel Pujol. Bon dia, Samu, com estàs?
Bon dia, Aina. Molt bé, estem avui, la veritat, un dia més aquí.
Segon, encara no et pots queixar.
Bueno, no.
T'estic fent treballar per les vacances de Nadal. Els cuiners normalment treballeu per vacances. Són sí, les èpoques fortes de feina, no?
Treballem tot l'any. Cap de setmana, tots els dies.
Tot. Ahir ens vas portar una recepta boníssima de pastís de formatge i torró, que a part d'acompanyar-nos aquests dies als postres, també servirà, si no ens vau escoltar, la podeu recuperar a la carta, però servirà també per l'aprofitament dels torrons que ens obrin. I avui ens portes una altra recepta. Què ens portes avui, Samu?
Avui us porto un primer plat, que bueno, és una crema de castanyes i bolets.
Boníssim, això. Molt de tardor.
Sí.
Tardor i hivern.
Una mica, sí.
Vale, crema de castanyes i bolets. Primer plat, això?
Sí, jo el posaria de primer, sí.
És la és crema, crema com és una crema, un puré?
Una crema, bueno ara,
ara ens expliques, sí.
Informació.
Vale, ingredients, doncs?
Sí, jo i tant. Bueno, doncs, pues, els ingredients principals que serien les castanyes i els bolets, bueno, seran 400 grams de castanyes, 300 grams de bolets variats, una patata, una ceba, tres gots, així, bueno, tres gots dels normals, de caldo de verdures, dels que tots tenim a casa, 100 mil·lilitres de nata líquida, una fulla de llaurer, herbes aromàtiques fresques.
Fresques,
oli,
eh?
Sí. Bueno, sí, no, pot ser fresques.
No aquestes de pot de...
Aviam, sí... No tothom té a casa herbes aromàtiques fresques, llavors pues, li podem tirar les de tota la vida que trobem a algun supermercat.
Vale. O aneu d'excursió a Sant Pau a buscar herbes aromàtiques fresques.
Aviam, si teniu el temps, doncs pues mira.
Aquests ingredients, per quanta quantitat surt? Bueno,
faltarien dos ingredients.
Ah, perdó.
Perquè no quedi sosu. Llavors posaríem l'oli, la sal i el pebre.
Perfecte. Molt important, aquests.
Home, si no, quedarà... Aviam, per la gent que no pot menjar sal, pues mira, quedarà perfecte, però... No tothom ho vol així.
No, jo sóc de molt de sal.
Jo també.
per quanta gent és, quanta quantitat surt d'aquests ingredients?
Pues... Primer, depèn de la gana que tinguis, però posa-li 4 persones, més o menys.
Vale.
Una ració normaleta.
Vale. I com la fem?
Doncs mira, primer de tot, pues, pelaríem les castanyes, netejaríem bé els bolets si és que tenen molta terra, o bueno, a vegades si els tens comprats... Si els compres a un súper, pues, ja et venen nets, però si els compres al mercat, pues, normalment no et venen tan nets. Llavors pues, els neteges, els seques i bueno, els netejarem uns quants a part, en reservarem uns quants a part per decorar després.
Bolets qualsevol, d'aquests que et venen la barreja sencera, o et recomanes alguns en concret?
Bueno, la barreja, aviam, aquesta barreja que ja et ve preparada, pues, mira, va bé perquè així tens una mica de tots. O sigui, que ja, o sigui, la barreja aquesta aniria perfecta. Però bueno, si no, pues, els que trobis, o sigui, tampoc... T'has de posar exquisit.
No ens posem exquisits, ens adaptem a tot, doncs.
Exacte. Llavors, els pelarem, els netejarem i llavors tallarem la patata, pelarem i picarem la ceba i llavors calentarem la olla, bueno, amb una mica d'oli. Llavors, farem la ceba a foc lent, així 6-5 minuts, que bueno, taparem amb la tapa i així pues, es cou més i va més ràpid i així la ceba queda com, bueno, més caramelitzada, podríem dir, queda més bona. Llavors afegirem els bolets i els deixarem coure uns 5 minuts més, o sigui que aviam, el tempo és una cosa, és dir-ho, però això cadascú ho ha de veure més o menys a casa seva, com va quedant. Llavors afegirem les patates, les castanyes i el llaurer, que es vagi fent tot, i cobrirem amb el caldo ja calent, que tindrem precalentat en una mini olla al costat, bueno, en un altre foc que tinguem. I ho salpebrarem i ho cobrem 35-40 minuts, fins que bueno, veiem que les castanyes ja estiguin fetes, que és el que més tardarà en fer-se.
Vale, o sigui, la senyal per saber que tot està fet és la castanya.
Sí.
Ha de quedar tova, entenc?
Sí, o sigui, aviam, hem de veure tots els ingredients, però hem de mirar sobretot la castanya, que estigui feta.
Vale.
Llavors, farem el mateix que havíem fet al principi amb uns quants bolets, que retirarem les castanyes, retirarem algunes, també per fer bonic després.
Fetes ja.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Tot fet, les retirarem unes quantes i triturarem tota la resta i llavors afegirem la nata fins a aconseguir la consistència que nosaltres desitgem. O sigui, que veiem que queda tot lligat, que queda tot bé. Que no sigui una sopa, sinó una crema que, bueno, que és diferent. O sigui...
Tipo gazpacho, tot això, no? Crema de verdures...
Sí, exacte, millor que una crema de verdures. Vale. Comparem.
Més espès, doncs, com que es faig.
Sí, exacte, que sigui espès. Llavors ho posarem una mica al foc perquè acabi de calentar-se. I llavors, bueno, doncs ja servirem la crema amb les castanyes que, i els bolets que havíem apartat, una mica per sobre i una mica d'herbes també per decorar. I, bueno, això, així quedaria el plat. O sigui, una crema ben sana, ben bona, i un plat que segurament sorprendràs a les persones que tinguis aquell dia per dinar o sopar.
És veritat, perquè tant la recepta d'ahir com la d'avui, de nom, sonen com molt bé, però l'explicació al final acaba sent bastant facileta. Jo crec, quan m'hi posi ja, potser et dic, Samu, això no era tan fàcil com ho pintaves. Però de moment sembla que són assequibles.
Sí, són bastant fàcils i, bueno, o sigui, aviam, aquesta potser té una mica més de... en el moment de pelar les castanyes, que tenen més feina, netejar els bolets, però al cap i a la fi són coses... faciletes, perquè o sigui, són coses casolanes i o sigui, no tenen feina. Aquesta també té... Bueno, t'has d'esperar molt, també, perquè, per exemple, en la d'ahir pues, havies d'esperar 50 minuts a que acabés el pastís, aquesta 40 minuts a que es cogui tot, però, bueno, és temps. O sigui, la cuina casolana ja ho té. Temps.
La cuina bona requereix temps. Sense Exacte. Comptar l'estona que s'està fent com a tal a l'olla, més o menys de preparació...
Home, aquesta depèn la traça que tinguis pelant castanyes. Jo, la veritat...
Sí, deu ser complicat, pelar castanyes.
Jo, la veritat, és que tardo molt en pelar castanyes. Perquè jo sóc una persona que a mi les castanyes no m'agraden molt, però si menjo alguna sempre és crua. I encara costa més.
Ja, sí que és veritat. Per si hi ha algú que no li acaba de fer el pes, això de les castanyes, o si volem combinar amb una altra cosa, hi ha alguna alternativa a la castanya? No sé si algun altre fruit sec o alguna que pugui quedar també bé.
O sigui, per decorar, vols dir? O canviar les castanyes canviar per altres ingredients?
Sí.
Aviam, sempre es pot treure la castanya i fer una crema de bolets.
No, però ja no queda tan especial. No, doncs mantenim les castanyes. Algun truquet d'aquesta recepta? Ahir ens vas dir mullar el motlle.
Doncs... crec que avui... O sigui,
paciència.
Sí, paciència, esperar i segur que algú amb les castanyes té algun truc per pelar-les més ràpid, però...
Que ens ho facin saber per tu també, no, doncs?
Exacte. Però jo en aquesta no tinc cap truc.
Entenc que aquesta crema... tot i ser una crema, fa pinta de densa, de que tipa.
Sí, a tipa, a tipa.
És a dir, potser de segon no hi posem un conill amb patates, no?
Bueno, si, com que
sí,
estem... A...
Si hi ha ganes, sí.
Aviam, estem parlant de receptes que podríem fer aquest Nadal, llavors crec que la gent ve preparada per menjar.
Ah, vale, doncs...
Sí, jo a casa meva per Nadal tenim de primer un caldo amb tot, sí, amb tot el que li posaríem, o sigui, amb botifarra, amb pilota, bueno, tot el que tots ja sabem, vedella, de segon canelons, i després ànec, si et quedes
tres
amb gana.
Tres plats, eh?
Si et quedes amb gana. I de postre tens ja torrons, coca...
Sí, sí, són dies densos.
Fins que rebentis.
Perfecte, doncs ens quedem avui amb aquesta crema de castanyes i bolets, que si no us heu quedat amb la recepta, recordeu que la podeu recuperar a la carta amb una llibreteta i aneu seguint tots els passos. I ens tornem a trobar demà amb l'última recepta de l'any. Ja ha de ser bona, eh? Ja la tens pensada?
Sí, sí, ja la tinc preparada.
Perfecte, doncs fins demà, Samu, i a fer gana.
Perfecte, ens veiem demà.
Adéu. Aquesta crema de bolets i castanyes que ja fa molt bona pinta, encara la podem millorar una mica més amb el maridatge que ens porta la nostra sommelier, la Núria Soria. Així que li donem pas. Hola, Núria.
Hola. Doncs el plat que avui ens han cuinat són pebrots del piquillo amb gambes i salsa rosa. La meva proposta d'avui no és ni un vi blanc ni un vi negre, sinó que és un rosat. Molts cops quan pensem en maridatge acostumem a pensar en això, en vi blancs, negres, escumosos, però molts cops els vins rosats o brisats són com els grans oblidats. Potser molts cops no els tenim tant en compte. Per qui no ho sàpiga, com es fa un vi rosat? Un vi rosat es fa amb varietats negres i el que es fa és una maceració amb les pells i per això agafa aquesta tonalitat. Clar, hi ha molts tipus de rosat. Hi ha rosats doncs, que són més lleugers, com per exemple el clàssic rosat de la Provença, que la pell és d'un color ceba, un rosadet més clar. Aquests vins són perfectes per abans de dinar, per fer una copa a mitja tarda, perquè destaquen per les seves fruites vermelles, destaquen per la seva agilitat, per la seva acidesa. Però en aquest cas, jo el que us vull proposar és un rosat d'una varietat, com podria ser, per exemple, la Cabernet Sauvignon, una Garnatxa, però un rosat amb una tonalitat més pujada, amb més extracció, amb més color, amb més potència. Perquè, clar, els pebrots del piquillo són potents, la salsa rosa també aporta gust, doncs necessitem un vi amb més intensitat. Doncs, per què no, amb un rosat de Cabernet Sauvignon, per exemple, aquí a Catalunya tenim molt bones referències de rosats. De fet, el rosat clàssic, que s'havia de fer sempre aquí en aquesta zona, és un rosat amb més extracció. Però com en tot hi ha modes, doncs també tenim rosats de pell de ceba, però trobo que hi ha un vi per cada moment i en aquest cas un rosat més intens quedaria perfectament amb aquest plat, amb aquests pebrots de piquillo, amb gambes i salsa rosa. I per què no, també un escumós rosat, perquè la bombolla ja sabeu que és una de les coses més versàtils, ja que ens desengreixa la boca, la neteja perfectament. Doncs la meva recomanació, proposta, seria aquesta, un rosat més pujadet, amb més extracció, com una varietat de Cabernet Sauvignon, de Monestrell també, una altra varietat que trobem molt, molt a prop aquí a casa, o de Garnatxa, o, per què no, un escumós.
Saps que jo estic per...
acabem aquesta primera hora escoltant Rafa Nadal, una cançó que podem trobar a l'àlbum Nadal Mix 2023, que és un àlbum de Nadales de diversos artistes, així que escoltem aquest Rafa Nadal.
Vaig escriure el teu nom mil cops a la carta, ara no sé què demanar-me perquè estic amb tu. Saps que jo estic per tu. Carrers estan plens, els nens esperen dins de casa perquè arribin els reis, els joves surten de festa, sopa amb la família al vespre.
Jo em tiro melos guapes però els nens volen caramelos, el Nadal sempre m'atrapa però saps que jo t'anhelo a tu, a tu. La cuenta cero per tu, el nostre amor és tabú, gastant en cuero.
Saps que estic per tu quan a l'àvia t'he presentat. Cada 25 que passa estem molt més enamorats. Ens acabem els turrons, després acabem ben torrat. Imaginem que el tio és un boli per fotre-li a pals.
Tinc els meus nens esperant a que nevi i caiguin regats. Esquien fora de la pista, només cauen més mai. Saps que jo estic per tu.
Portes temps esperant els paquets, nena, on jo et porto aquest paquet? Ara venen els reis, però tu seràs la meva reina. Tot Nadal és bo, però quan et tinc a sobre tot i sempre és molt millor. Són dinars amb família, neules i polvorons. Tu tens dos polvos tontorrons, el Pare Noel sap que som dels bons. És Santa Nit i matarem el gall. El 25 de desembre farem el yonqui com mai i traurem fum, 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 fum.
Los niños bajan a la calle con ganas de jugar. Llegó la noche.